Bueno, aquest tipus de publicació on vulnera legislació, com pot ser l'Agència de Protecció de Dades, i fins i tot, si és de manera reiterada, podem entrar en un terreno penal.
Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen quan siguin les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui a les 7, avui hora baixa, Rata Corner, Miqui Puig hi presenta la seva biografia, el seu nou llibre titulat Jo no quería ser Miqui Puig.
Tentol, amb Margalida Mateu.
És el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Joan Jiménez, que és aquí amb nosaltres, el control tècnic, i avui tenim moltes ganes de saludar el músic Miqui Puig.
I quan va sortir el sol, després de 4 dies, pensaves i fumaves darrere una revista. Som massa domicilis per moure tots els mobles, receptes italianes, és massa temps amb obres. I quan va sortir el sol, després de 4 dies, i vares dies has vist, suposa amb un somriure. M'agrada aquesta escala, amb sabó meta nua. M'agrada aquesta casa, me n'he de comprar una. I quan va sortir el...
Miqui Puig, que va fer així i tan bé en Toni Font, torna-se aquí a Mallorca, on té moltes connexions. I d'aquí una estona, com dèiem, presenta la seva declaració de vida en format de memòries. Aquest ja no queria, jo no queria ser Miqui Puig, l'autor de la celebrada i encara eterna que ballam Bonito És, frontman d'aquell grup dels anys 80, Los Sencillos, amb una carrera posterior en solitari que encara hem celebrat més. De tot plegat en parlam en profunditat a continuació amb ell.
En profunditat.
I és aquí, als estudis d'IB3 Ràdio. Miqui Puig, com estàs?
M'heu fet el primer gol, ja,
eh? Ah, sí?
Sí, però no m'esperava això, clar, no era...
Aquesta cançó.
No era conscient que havia gravat aquesta versió, sí, sí.
És que aquesta cançó és fantàstica.
Sí, i l'estava sentint i pensava que forma part de la història del llibre.
També?
Sí, perquè jo quan faig versions és perquè la cançó m'ha tocat profundament. I ja quan vam fer el disc en directe, Antònia Font, amb l'orquestra, va ser un disc que vaig escoltar molt, que el tenia molt, en una època bastant tonta de la meva vida. En el llibre en parlo molt, de les meves èpoques tontes. I quan fas una versió, t'has de creure aquella cançó. I aquesta cançó sempre me l'he cregut molt. Demano disculpes per emprar certes giros mallorquins que no em pertoquen perquè no els he fet, però crec que a la cançó li anava molt bé. I això era un projecte que vam fer amb una orquestra. Això era l'orquestra del taller de músics, que va ser meravellós. Vam estar treballant un any i mig amb el repertori i vam tocar 2 vegades.
En aquestes memòries que acabes de... Bé, que vens a presentar avui, dius, imaginava cançons amb arranjament perfectes i vaig crear Los Sencillos. Precisament sí. En aquesta versió d'Antònia Font hi ha arranjaments, no sé si perfectes, però hi ha bons arranjaments.
Treballar amb gent... A mi, jo soc dels que m'agrada treballar amb equip, i crec que en el llibre he intentat explicar com el nostre és un ofici, i en aquest ofici hi ha un equip, sempre hi ha un equip. Vosaltres feu ràdio, i tots sabem que si el tècnic no ens llença...
I tu també. Tu també em fas de ràdio.
Sí, jo em faig molta. De fet, aquest matí n'he fet abans de sortir.
I sempre dius que has fet tele i ràdio, però que t'agrada més la ràdio.
Totalment. Jo sóc un nen que va...
Ja en xerraran de tele, ja en xerraran.
Jo crec que jo sóc un nen que va néixer amb la ràdio. A casa meva hi havia una Telefunken que va baixar el tiet d'Andorra i allò va durar anys i panys.
Clar. La companya de Pilar Rubí, la nostra estimada Pilar Rubí, que presentarà avui el llibre Rata Corner. Com estàs, Pilar?
Molt bé, contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també, gràcies per dur un Miqui.
Ai, sí.
Ho ha liat tot ella, eh?
What?
Valia tot ella.
Tot ella.
Sí,
ella.
No,
és que ell ho fa tot i bé.
No, tenia moltes ganes de presentar el llibre aquí i de seguida va dir per què no ho fem i des del minut jo tenia clar que amb qui havíem de presentar-ho i tenir conversa era amb ella.
Però és la primera vegada que farem de parell artístic amb Miqui,
eh? És veritat, eh?
Sí. Que bé.
Però bé, vos coneixeu de fa estona.
De fa
22 o així. Sí. N'hem vist unes quantes.
Sí. Aquestes connexions amb Mallorca que tens,
sí,
que
has tingut de sempre. Les connexions amb Mallorca, els sencillos tocant a Titos. La primera vegada vam tocar a Titos el mes de febrer amb una tormenta de pluja que anava picant
en els vidres,
sí. I era meravellós, sí. Diu la llegenda que el meu germà petit va ser engendrat aquí.
Ah?
Sí, això sempre...
Ah, sí?
Sí, els meus pares sempre ho diuen, que van venir aquí amb una excursió i va tornar en Ferran i sempre fem...
Ah, un altre viatge, sí, que no era el concert de Sencillos a Titos.
I fem la broma aquesta sempre, saps? Que hi ha aquesta...
En Ferran és mallorquí.
És mallorquí, en Ferran.
Que has trobat, Pilar, abans de demanar-li a en Miqui d'aquesta autobiografia?
Ai, a mi m'ha agradat molt, però clar, jo... Som fan de Miqui Puig i també el conec, però crec que sí, amb aquest format com a de diari fragmentat te fa arribar bueno, moltes qüestions de la seva vida, tant professional com a personal, o molt més personal, que te costa molt a la persona, no? Jo no queria ser Miqui Puig en el final, no parla d'això, que ell no volia ser tant el personatge com ell mateix, no? I que veiem i que no veiem de les persones que se dediquen a les professions creatives i que tenen un ressò, no? Com el cas d'en Miqui. Mm-hmm.
Dius que a vegades fa mal ser Miqui Puig.
Total, sí. Perquè és com deia Pilar, al principi de sortir el llibre hi va haver un podcast, abans eren blogs, ara són podcasts, que comentaven el llibre, i els dos periodistes deien que era la primera vegada que havíem pogut omplir forats de la meva vida. I és veritat que jo sempre he sigut molt reservat, que tot i que sóc extrovertit i que parlo molt, en el llibre també explico que parlo per no sentir les meves veus, saps? Per anar tal. Però sí que el personatge se m'ha menjat en moltes ocasions, a pesar de mi. I les ocasions, a vegades la gent pensa que és quan hi ha hagut exposició pública, i no. Miqui Puig tenia la fama de borde quan punxava clubs molt petits de tal, o quan baixava de l'escenari. Jo tinc ara uns grans amics com na Pilar, que els vaig conèixer a la Vall d'Uixó l'any 92, i la primera impressió que van tenir meva era que jo era un imbècil. Però clar, s'acabava de morir el meu oncle. Estava en plena gira del Bonito Es i jo havia de sortir cada dia a cantar Bonito Es, que el tocàvem al principi i al final, fer aquella cara, fer aquells salts, anar vestit d'aquella manera, i per dins va una mica com la gran cançó de l'Smokey Robinson, no? De Tears of a Clown, no? Que hem de sortir, hem de fer l'espectacle, són personatges públics i hi ha un punt que tu no hi vols ser-hi, de fet... Tot va començar amb l'anterior disco meu, on ja vaig escriure una cançó que es deia Jo no queria estar allí, no? Hi ha hagut molts llocs on t'han volgut estar, i d'altres on hi estàs beníssim i t'hi vols quedar per sempre.
Què t'agrada de Miqui Puig i què no t'agrada?
De Miqui Puig m'agrada que és un tio que està com un llum i ho segueix estant, que no s'ha vengut a res, que això ho paga. I és el que no m'agrada. Tenir que encara amb 57 anys justifica moltes coses i no suporto. Una cosa que no m'agrada gens és la condescendència. Perquè la condescendència, quan algú és condescendent amb tu, només el pots replicar amb algo molt més fort. I crec que en aquest moment el políticament correcte es confon amb moltes coses, però quan una persona jo crec que no t'apela i no et parla bé, se l'ha de tallar d'una manera directa. I amb això sóc una mica de pagès, saps? Amb això sóc una mica fresta, que tota la vida m'han ensenyat que hi ha un codi d'honor i el codi d'honor per mi és aquest. I potser és el que menys m'agrada. Totes aquestes vegades que has de donar explicacions. No, jo faig tot el que faig perquè ho faig. Mm. És com ara les xarxes. No, et va tot molt bé. Hòstia, no em va molt bé. Volto molt.
Ja, fas moltes coses.
Faig moltes coses.
Abans,
però,
moment...
Sí, perdona.
No, digues.
Has estat honest? És a dir, consideres que dins tota aquesta cosa, vida llarga d'experiències, has tingut honestitat?
En el llibre o a la vida de meva?
A la teva vida.
A la meva vida he tingut honestitat i també l'he cagada. També en el llibre explico que segur que he fet coses que han fet mal a tercers sense jo voler-ho. I aquí és on demano perdó. També en el llibre tenia clar que si no hi havia una honestitat, la cagava.
És a dir, el llibre sí que és 100% honest.
Ho he intentat. No volia que fes una biografia rock. Faig servir molt la paraula anti-rock, perquè tots sabem això que deies d'aquest amic teu que vol fer biografies, no? Les biografies rock s'omplen. O sigui, el rock ha de ser molt excés, molta droga, molt sexe i tal. Hòstia, jo cada cop que he tingut molt excés de tot això, llavors és molt trist. Les ressaques de la droga són molt dures, les ressaques emocionants són molt dures, i explico com hi ha hagut moments que, bueno, hi ha un moment que jo em passejava per Barcelona amb una dessuadora del revés. Era com el meu leitmotiv, no? Perquè no estava bé. Saps? Aquesta dessuadora al revés volia dir que són aquells còdics que no hi són, però que tens amics que tombolen casa seva, i el diumenge quan arribava a casa la cara de l'Antònia apagava, entens? Les mares són les úniques que no els hi pots enganyar res d'això. Mm. I aquelles cares a mi se'm van quedar gravades de per vida. Mm.
Abans ho esmentàvem. El teu pas per televisió va carregar o sobrecarregar el personatge?
Quin pas? Perquè clar, jo he fet molta televisió.
Clar.
Quan arribem a la part de dalt de tot, que és quan m'espanto, quan arribo Madrid i treballo Factor X, allà és quan m'espanto perquè qualsevol pas, qualsevol moviment eren passos analitzats d'una manera superbèstia, per gent sobretot de l'indi, una gent que tampoc em volien i que sempre explico el mateix, quan vaig anar al càsting hi havia molta gent de l'indi madrilenya allà tocant portes. Clar, també en aquests casos la crítica jo crec que anava en moltes ocasions perquè tots sabem que el món de la televisió mainstream es cobren molts cèntims.
També dius que te varen dir que no eres el suficientment indie per ells i ara ells tenen una paga del partit.
Sí, això és un personatge que em va dir una vegada que jo no era suficientment indie i ara té un museu que li paga un partit polític. I clar, aquestes coses són com... Jo me les guardo. Amb això sóc com els elefants, no?
Que fas tu apuntes o no?
Te queda gravat. El cap. Sí. Bueno, a part de que segueixo fent el diari cada dia, que cada dia em llevo. Avui estava escrivint amb l'Esquella, que és el bar on te vaig esmorzar, ple de gent cridant, i és quan millor escric. Quan estic amb molt de soroll, amb molta gent tal, és quan millor escric i més notes prenc i més em puc arribar allà.
Te'n penedeixes de res, però? Si hi ha res... Sentis que no ho vas fer bé, que va ser un cert fracàs?
No, fracassos n'hi ha una pila. Tots tenim fracassos a la vida, sí. I jo crec que els fracassos són els que et construeixen i et fan com són. No, me'n penedeixo només de les coses que no he fet. De les que he fet, les he fet. I com dic en el llibre en un moment, tinc els tiquets de tots els errors. Vull dir, us els puc dir, us els puc datar. De fet, explico totes les entrevistes que hi ha un moment que estava acabant el llibre i tenia un capítol que em faltava, que era Grandes Fracassos. L'escrivia, el reescrivia, buscava grans moments que per mi havien sigut fracassos, com l'orquestra, com coses així, però sempre quan escrius això sembla que la culpa sigui de tercers, dels fracassos i les coses que no t'han anat bé. I quan no van bé, tu també tens culpa d'alguna cosa. Mm. Tens culpa, potser, de no haver triat bé la parella de ball, de no haver triat amb qui t'associaves, i a pilota passada és molt fàcil dir que has fet les coses diferents. Troba-t'hi, no?, que diem en català. Mm. Troba-t'hi. Mm.
No ets molt jove per escriure una biografia, Miqui?
Totalment. Però més que una biografia de temps passat, jo crec que ha quedat un retrato d'una època. És guai que comenci amb l'èxit de Bonito És i expliqui la davallada, perquè sempre després d'un gran èxit hi ha una davallada. Una de les biografies que em va agradar molt de totes aquestes que he anat llegint és la de Moby. Moby fa una biografia fins copeta i no explica quan li va bé, no explica quan triomfa, explica quan se'n va fer una rave a Gales i pensa quin mataran, no? Estic amb un runner, amb un cotxe al mig d'un de Gales de matinada i penso que em mataran. Explica les seves pors perquè el mòbil és catòlic, vegà, tal i qual, amb les seves nòvies perquè té sexe sense haver-se casat. Totes aquestes pors fan les que construeixen i que llavors entenguis a mòbil. I el llibre meu va d'una època molt concreta, comença quan Bonito És, sona tot arreu, quan Joan Miquel Oliver em neteja les sabates tocant a Sóller i estaven tots allà els Antònia Font, que no sé com es devien dir en aquell moment, com a fans, i acaba el dia que s'ha mort mon pare, que per mi és un dia que era xulo dir fins aquí, perquè fins allà hi ha un Miqui i considero que després d'allà hi ha un altre Miqui, saps? Que canvia.
Has parlat de clar, òbviament l'amor, tots som tocat per l'amor, tu també,
sí.
I ho expliques en aquell llibre, diu, no volia perdre's cap per amor, però ho he fet. Hòstia. I moltes vegades.
I masses. La Pilar n'ha aguantat bastants, eh?
N'ha aguantat.
La Pilar n'ha aguantat bastants, ha conegut molts d'aquests amors. Amb el temps s'ha donat compte que era una recerca d'un dels amors impossibles, potser. Jo crec que era una manera, una mena d'addicció. De les moltes addiccions que he tingut, una era estar enganxat a aquest fracàs constant que semblava que havia de ser artísticament un motor d'altres coses, no? Sempre diuen que quan estàs malament és quan fas el teu millor disc, o quan... No, jo crec que quan fas el teu millor disc, quan tens molts de doblers i pots estar moltes hores a l'estudi i provar moltes vegades.
I tenir músics molt bons.
I tenir músics molt bons, no? Però sí que per amor hi havia vegades que em donava compte que era això, saps? Que potser era un tio massa addicte i llavors també hi pesa molt una part que jo explico en el llibre, com a nosaltres no en dèiem bullying, però tots ens han fet bullying d'alguna manera o d'altra. Sí. I jo tota la vida era grassonet, no? Era el que no era bo jugant a futbol, el que no era bo tal, i mira, vaig ser campió de trialcín, que era una cosa super rara en el moment. I aquí em dono compte que ja en aquell moment sempre buscava doncs l'escapatòria, el lloc on podia ser realment jo. I una mica va d'això, el llibre.
És a dir, que la cosificació, en Miqui ja en parla també en aquest llibre, Pilar.
Sí, tant, bé, crec que ho ha de manifestar, però a mi m'ha agradat, no?, perquè parles de qüestions que ara estan molt sobre la taula, no?, de l'acceptació dels cossos no normatius, per exemple, que, claro, tampoc se deia així en aquell moment.
Gens així.
Tot això estava allà, no sé, Miqui.
Sí, i a part era una mica veure com la societat sembla que volíem avançar. També jo sempre dic que als 90 ens creiem que tot era lligar els gossos amb llangonisses, que tot havia de ser una bonança tal, i jo ja era dels que em qüestionava moltes coses. Nosaltres sortíem a tocar gratuïtament, perquè jo sóc d'aquella generació que vam veure com tot era gratuït, i tot era gratuït, però llavors quan venies tiquets et venien 1.000 persones. I allà era on hi havia la teva realitat. Estem parlant de que les cases discogràfiques t'apretaven moltíssim perquè també invertien molts diners, i ara jo veig com va la indústria i tampoc m'agrada la indústria que hi ha ara. Veig com tot es mesura per quants estadis omples. L'altre dia, de fet, en Leiva, en una entrevista, i jo no sóc molt de Leiva, però sí, reconec l'ofici de Leiva, Leiva deia com veia que hi ha artistes que ara fan la Riviera i és el seu tercer concert. Hi ha molts artistes que els està passant això. Arriben a fer un lloc amb molts tiquets sense haver passat per tot el que és l'estructura, a l'aprendre. Un tio no pot publicar la seva primera novel·la sense haver escrit molt abans. Sí, segur que hi ha bolets, no? N'hi ha uns quants que tots els coneixem, però has d'haver escrit molt i fer cançons és el mateix. I has d'haver anat a molts escenaris, bellugar-te. Ara sembla que tot és pirotècnia, no? Pirotècnia. Visco ara en un poble molt petit que hi ha un negoci al costat que passo per allà, a l'amo el conec i li dic que ets el culpable de com va la música. Perquè té una empresa d'aquestes que fa allò dels confetis, dels concerts, saps? I li va molt bé. I sempre li dic, és culpa teva, i se n'enriu molt. A ell li va molt bé, però sí que és veritat.
Clar, tant de moda ara.
Està molt de moda, no? Que és tot com tota aquesta parafernàlia. Però sempre dic el mateix. Els errors que jo he fet, intento que la gent que està amb mi no els cometi, però que en faci d'altres. I això Kiko Veneno ho diu fantàstic. Kiko, en una entrevista de fa un parell d'anys, deia, si tothom va per aquí, tu ves cap a l'altre cantó. L'altre dia vaig anar a veure un tio meravellós, que és el petit de Calaril, vale? I estàvem amb el soci veient-lo i dèiem, que intel·ligent, va parar 2 anys, va deixar que tots els que el copiaven passessin ni s'estrellessin, i ha tornat, i no, tu ets genuí. I això són coses que no es compren. Nosaltres sempre diem que el carisma no es compra Zoman, saps? Que una guitarra i corda sí que em pots comprar, però el carisma, o el ser únic, no? La paraula única. A mi m'agrada molt fer servir la paraula únic. A vegades fem servir únic com algo extraordinari, i únic no. Per mi únic és que tots tenim unes característiques diferents que et fan doncs això únic i diferent d'un altre. I aquí crec que és on tenen la màgia de les coses.
Per bé o per malament sempre tindràs aquesta referència. Bonito és, tant d'any després encara la ballam i la cantant, però no degués ser el moment més preciós de la teva vida.
El moment més preciós és el dia que la vam composar, que vam dir, hòstia, què passa aquí? El dia que la vam estrenar a Granollers per primera vegada davant del nostre públic, que tampoc l'havien sentit, i vam veure que funcionava, i la primera vegada que anava en el cotxe i va sonar i vaig dir, uau, hem fet una cosa molt gran, sí, sí.
Busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes y 30 ni te cases, ni te empaques. Bonito es.
Ja que parlaven de Tania Font, havia de sonar, sí. És similar aquest que Tania Font també té una cançó que es diu Alegria, que sí. És un poc... això de...
Sí, però té una frase millor que la meva.
Ah, sí?
Quina?
Tot i que les trobo molt similars, mira, ara m'ha vingut al cap, perquè Bonito és, jo explico que era un bar on anàvem nosaltres a fer copes, tots els mods, els skins, totes les subcultures, era el bar de la penya del Balonmano de Granollers, que les cerveses eren més barates, vale? I és un retrat, i Alegria per mi té la millor frase de la història del pop mundial, que és els municipals fan aparcar bé sa gent. O sigui, posar una cançó pop, un acte costumbrista, que tu veus aquell municipal que li queda mal... Perquè els municipals, quan reparteixen les gorres, sempre els reparteixen malament expressament. Sempre n'hi ha un que li queda aquí i un que li queda dalt, sí, saps? Quan només hauries de canviar-los-hi i tal. I aquesta frase a mi em sembla meravellosa. I jo crec que el pop ha de pelar aquestes coses, està emocionat, ha de fer... No, ara no la veies venir, aquesta, eh?
Clar? No.
Clar?
Sí. Tenen aquesta genialitat.
Sí.
És així, com tu també, amb aquest Bonito, que és com una eina a l'alegria...
Sí, a la joia, no?
Sí.
És una cançó, això, que parla de...
A l'optimisme.
Sí, però en aquell moment ell ho deia molt clar. Estàvem tocant per l'Espanya i baixaves de l'hotel i deies, ara he de tornar a tocar el Bonito, és? I ara la gira que estic fent, la de Canciones, que la Pilar va venir-la a veure, el meu soci em va dir que era innegociable que treure Bonito és del repertori.
Ah.
Sí, innegociable, perquè el meu soci té 20 anys menys que jo i diu, la joia de sortir a tocar amb un escenari, veure com la gent coreja una cançó d'aquestes, però aquesta relació amb la teva cançó fetitxa, tots els artistes la tenim.
T'ha arribat a carregar, però? L'has hagut d'arrossegar bastant?
Home, sobretot quan vas pel carrer i sempre hi ha un graciós que fa Bonito! Saps? Que suposo que també li deu passar a algun actor quan li diuen comissario, no? O gent que ha fet aquest tipus de coses. Però forma part del teu bagatge.
I quina cançó no hauries d'haver escrit, si n'hi ha cap?
Hòstia, n'hi ha una pila.
Sí?
Oh, n'hi ha una pila que els artistes som així. També hi ha gent que suposo que quan fa llibres diu que aquest llibre no l'hauria d'haver publicat. Hi ha algunes cançons que penses que són producte, algunes de la moda, algunes d'influències molt bèsties, però pensa que escriure cançons també és un acte que tant de bo poguessin fer només singles, saps? I agafar la millor cançó i publicar només aquella. Però hi havia una època que per girar havies de fer un àlbum sencer, i en aquell fer un àlbum sencer potser hi havia cançons que eren molt bones i d'altres que eren més de farciment, que això jo crec que els hi passen a tots els artistes.
Per sort ja no estàs ni estàs en aquest punt.
De què?
De fer un disc sencer.
Sí, els faig perquè vull. Això sóc Ovidi total, perquè vull. I només això, hi perdo calés a cada disco i a cada gira hi perdo. Però també ha arribat un moment que és un acte de resistència. No em voleu perquè el sènior sembla que ja no estem, no em voleu perquè no faig duets amb el que toca, aquests duets inverosímils. L'altre dia hi ha un artista que en l'estudi, quan el dilluns diem anem a buscar Spotify i aviam si amb qui ha fet una altra col·laboració, i és, no pots fer col·laboracions amb tothom per estar en el candelero, perquè això et treu de ser. I ara jo crec que estem en un moment, i vosaltres que us dediqueu a la cultura, que d'aquí uns anys premiarem a tota la gent que hagi estat tancat, fora de focus, fent d'altres coses. Ara et toca un moment de fer coses fora de focus, intentant no anar als mateixos festivals, intentant no formar part de tota aquesta indústria, no? Una mica fictícia. A mi quan m'arriben, i a vosaltres us arriben aquestes fulles de promoció, tal festival ha tingut 30.000 espectadors, un impacte comercial de tal i que qual, i ningú diu quin concertàs que van fer els no sé quants, és quan et demostra que són ja grans empreses. I ara comença a passar que els VIPs estan plens de senyors de les marques que paguen, dels polítics que donen els doblers en els festivals, i això és una mica trist. Abans els backstage estaven plens de gent guai, de noies boniques, de nois bonics, la gent s'arrambava pels puestos, compartien estupefaents. Això era molt més divertit que no pas tota aquesta manera de fer que tenen ara els festivals, que gairebé tots estan tallats al mateix patró.
I xerraven de concerts i no del festival en si, de producte.
No, és que no parlen ni de producte. Què va? Parlen d'aviam què em donaràs a canvi. Pensa que és un trueque. El de la marca vol un trueque, el polític vol un trueque, i el del festival vol tenir-los allà, això. Però no es pot dir. No es pot dir, perquè llavors no et porten als festivals. Jo ara ja, això que et deia, ara ja estic amuntant-se amb un fumisme que és... Pues no, que no em voleu portar, doncs no em porteu, saps? No passa res, vosaltres però ja us ho trobareu.
Consideres que has tingut una història d'èxit? És a dir, en aquell llibre o que és l'èxit per tu, si és que és èxit?
Jo he tingut una història d'èxit, tinc 57 anys i em segueixo dedicant a això, d'una manera o altra. Faig un programa a ràdio diari, amb molts oïdors, deixant una marca molt xula que me la trobo quan viatjo pel territori. Faig cançons, produeixo, faig a dir jo que tinc una col·lecció de discos xula, tinc amics de tot arreu del territori. Això jo crec que és una de les coses que podem dir que són d'èxit. Ara, si l'èxit s'ha de mesurar amb Ferraris, amb cases i amb tal, no, sóc d'una generació que no he pogut fer-me un pis. Bonito és no em va donar per una piscina, saps? Però en canvi tinc una col·lecció de guitarres amb la que puc seguir gravant guitarres, tinc un estudi de gravació ple de sintetitzadors antics, que això em dona gaire més plaer, perquè un dia m'hi quedaré.
Perquè t'interessa més que una piscina.
Totalment d'acord. I perquè un dia m'hi quedaré. I perquè som efímers. Som efímers. I, hòstia, en el camí, de fet, el llibre, un dels capítols, parlo molt de les morts. Hi ha hagut morts que tocaven, com la del pare, amb una edat avançada, però hi ha hagut morts totalment injustes, de gent molt jove. I això és quan et diu d'avui som i no hi som. Jo, que soc mega hipocondríac, aquest matí m'he fotut una hòstia del cap contra l'escala i he tingut un moment de... Ui, ui, què passa?
Ui, Mallorca.
Sí. He pensat això, però al final no. També hauria sigut bonic que potser em hagués quedat a l'avió, no? Allò, pajarito i Miqui Puig mort venint cap aquí.
No.
Oh, bueno, vaja. És la vida.
No, perquè t'esperàvem.
Exacte.
Una pila que t'hagués esperat allà a l'aeroport.
Ah, sí? I vinc a esperar.
Sí. Quin desastre.
Idò, no vos perdeu aquesta presentació, perquè és fantàstic. Quan xerra, quan s'expressa, que sí, Pilar, sí. Miqui Puig, és un gust escoltar-lo.
Sí, és la veritat, disfrutareu.
És a les 7?
És a les 7, a Rata Corner.
Doncs tothom cap allà, qui vulgui anar, i si no, que se compri el llibre, que també és una bona opció, no?
Seria un honor que tinguéssiu el llibre a les vostres col·leccions i que llavors el regaléssiu, que a mi m'agrada molt regalar llibres.
Sí, ets el millor regal. I de Miqui Puig i Pilar Rubí, gràcies a tots.
Gràcies.
A vosaltres, un honor.
Ara tornem.
Paraulòmetre. Avui som amb en Jordi Suárez, company de Xiu Xiu. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Oi, no?
Beníssim. Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques els matins, abans de venir a fer feina?
Quan m'aixeques de matins, deu ser xeta, que et s'amoixa, que te despertes sempre els matins perquè vol menjar o vol sortir o qualque cosa, per tant, xeta. No, xeta, què fas?
Te puja damunt, no?
Te puja damunt, clar, te desperta i xeta. Xeta és la primera paraula.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Aquesta, no ho sé, probablement, per no dir bona nit, seria llum. Apagues llum, per favor.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Homo.
Homo no, no.
No, homo no és. Homo no és. Aquesta no ho sé. La típica és esternocleidomastoideo, que crec que és qualque part del cos o qualque cosa així, que és que sempre utilitzant, no?
I l'encentida, sí. Mos ho han dit molt de pits.
Sí, me sap greu.
I la més curta?
La més curta... jo.
Quina és la que t'acosta pronunciar?
Mira, me costava molt pronunciar... Jo vaig estudiar doble grau en periodisme i comunicació audiovisual i dir doble grau me costava. A la primera carrera, quan havia d'explicar la carrera que feia doble... No sortia.
Quines coses, eh? I quina és l'expressió que t'agrada més i per què?
Uf, aquesta me l'hauré de pensar un poc. No ho sé. És que no són molt jo d'expressions així, no...
No també cap en escap, que te diguin.
No, no, ara mateix no. M'ho he de pensar, perquè ara mateix no...
Bé, passant paraula, si vols. Quina paraula fas servir per saludar?
Per saludar? Bones.
I quina és la que repeteixes més?
La que repeteixes més en general. Ok.
Ok?
Sí, sí, som molt de dir ok.
I quina és la més amorosa que fas servir?
Cariño.
I quina és l'expressió que utilitzes per parlar de l'acte sexual?
Boixar.
Boixar, molt bé. Quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
Desuadora.
Desuadora. I quin és el teu moment, Tèntol?
Quin és el meu moment, Tèntol?
Quan t'atures?
Després de dinar, supos.
I quan tens aquest moment, quina és la cançó que te ven al cap? Que voldries escoltar?
Supos que una cançó de Reina, tranquil·la. Cariño, per exemple.
Culpa tu, perquè a mi no me la sé donar.
TV3 Ràdio és entreteniment. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que crec que ja no s'utilitza tant, diria que és bàmbol. Encara s'utilitza, però crec que en general estem substituint alguns insults, i ja me sap greu, en concret haver dit un insult com a paraula, però els estan substituint per paraules castellanes, en molt de casos, i he triat aquesta en concret perquè m'apareix més o manco simpàtic i molt nostrat.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Pablo Sierra, com estàs?
Molt bé.
Ben tornat.
Molt bé, molt bé. Et diran en Miqui Puig perquè ha vengut com s'ha de venir a fer promoció d'una obra pròpia.
Sí, és... m'he estat budellat.
Amb una camiseta, amb una sudadera, com s'ha quedat ja. El teu nom i el títol. Sí. Molt explicatiu.
És que és un autor pop.
Sí, sí, completament. I molt interessant tot el que ha dit.
Sí, 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 sí. I molt recomanable aquest llibre. Però bé, avui nosaltres també hem de parlar de música i del personatge de la setmana, que és...
Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo, tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita.
Se poden dir moltes coses de Bad Bunny, però... Sí, te pot agradar més el manco, però és tan reconeixible. Això sí que ho ha aconseguit.
Sí, sí, sí. acústicament i també a nivell visual.
També.
O sigui, s'ha creat tot un personatge. Encara ens falta saber, Margalida, què farà, què passarà aquest diumenge a la Super Bowl. Però és que aquesta setmana ja l'ha començat guanyant uns quants Grammys i entre d'ells aquest de millor àlbum. No sé si vosaltres us esperàveu que fos el triomfador d'aquesta edició.
Home, ja
s'havia
parlat que era el més escoltat, el més venut, i hi havia moltes travesses que anaven cap aquí, o no?
Sí, 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 el que passa és que ha set una gran notícia, una fita. Aquí sí que es pot titular amb aquest adjectiu del qual abusam tant els periodistes, que és històric,
sí.
Perquè a falta de saber què passarà diumenge, quan més de 100 milions d'espectadors el vegin actuant en els descans de la Super Bowl, pareix que en Trump no anirà, perquè ha dit que no li agrada ni en Bad Bunny ni els seus teloners. És que en Bad Bunny tendrà com a teloners Green Day.
Què dius?
I en Trump ha dit que li agafa... Sí, sí, que li agafa molt lluny perquè la Super Bowl enguany és prop de San Francisco. Es veu que no té casa per la costa oest.
Però...
I a ell no li agrada dormir en hotels que no siguin seus.
Però ho ha escollit perquè no li agraden els músics? Però no se suposa que és un partit?
Sí, però és que els músics es veu que no voten el seu partit o no han votat mai la seva candidatura. Però la Super Bowl és molt més que això. O sigui, sí. Jo crec que està més a prop de la gala del Grammy que no d'un esdeveniment
esportiu.
Deportiu, sí. Sí. Però, com us deia, ha estat una fita que en Bad Bunny hagi guanyat el Grammy a millor àlbum. No un Grammy, sinó el Grammy a millor àlbum, perquè, clar, mai, fins diumenge passat, un disc que no fos principalment en llengua anglesa havia aconseguit aquest guardó, així que avui... No hi és en Xisco, però m'imagino que m'ho escoltarà.
Sí. Ja, jo, per segur. Això, me va sorprendre.
Sí,
per
sí,
això.
Sí. És sí, que sí. Avui descobrirem o explicarem per què existeix aquest altre premi, aquest Grammy de sèrie B que tant li agraden en Xisco Nadal, que són els Latin Grammys. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely.
No, sí, perquè els Grammy i els Latin Grammy, que ara ens els explicaran què són... Però
que preciosa, perquè... aquesta Corcovado.
Sí.
Els Latin Grammy varen començar a celebrar-se el 2000, bàsicament perquè no hi havia manera d'aconseguir que un artista que no cantàs en anglès fos ni tan sols nominat al premi més important de tots, el guardó que, precisament, Bad Bunny acaba d'endur-se amb No debí tirar més fotos.
N'hi ha alguna excepció, Celestí, però molt poques al llarg de la història, i hem de recordar que els Grammy de tota la vida, podem dir, es celebren d'ençà el 1959, o sigui, en ser 60 i busques d'edicions.
Sí.
Però sí, l'àlbum de l'any, el millor àlbum de l'any, que vendria a ser un poc com l'Oscar a la millor pel·lícula, sempre ha acabat caient en mans d'una producció en llengua anglesa. Ara farem una comparativa entre els premis més reeixits de la música i els més reeixits de cinema. Parlarem d'això també. Però primer us hem de contar per què hem obert aquest bloc amb la veu d'Astrud Gilbert.
Exacte, perquè Pablo es diu que va popularitzar la bossa nova al món anglosaxó, també va guanyar aquest mateix premi que acaba d'endur-se en Bad Bunny.
Va ser el 1965 i tot i que Getz Gilberto, que és com es titulava aquest disc que van gravar a mitges entre en Stan Getz i en Joao Gilberto, en la col·laboració d'altres músics i d'aquesta gran cantant de Nastrut, la dona d'en Joao Gilberto, tot i que era un treball principalment instrumental, n'hi havia alguns talls, com la famosa Garota d'Ipanema, o aquest Corcovado, que es van traduir a l'anglès, però on es deixaven alguns versos en la versió original, en portuguès, per això.
Sí, que això se feia molt abans.
Això es feia molt abans.
Bé, encara se fa.
Però potser menys, perquè s'ha perdut aquest costum també que el mateix artista gravi les seues pròpies cançons en diversos idiomes.
I després les tradueixi.
Exacte. Però bé, això passa a mitjans la dècada dels 60 i hem d'esperar fins al 2023, sí,
genial.
Fa només 3 anys, quan a Bad Bunny el nominen pel seu disc anterior, Un verano sin ti. Entre un i els altres, o sigui que passen pràcticament 60 anys, els únics intrusos llatins que s'havien colat en aquesta festa havien estat, per aquest ordre, José Feliciano. California dreaming,
dream on. Oye, mira, yo quiero gozar en California porque yo me siento tan bien y por eso yo te quiero porque tú me tratas bien en California.
Que això ja és traduir-te tu mateix i no un tema propi. Aquesta cançó, ja ho sabeu, és de Mamas and the Papas. Mm-hmm. Acabava de sortir, perquè aquella cançó és també de mitjan els 60, i José Feliciano, en un dels seus primers discos, aquest és del 68, que es va titular Feliciano, amb exclamació, doncs va cantar la cançó en anglès, però no va poder evitar doncs, amullar la seva arrel boricua en el final, podem dir, en el pregó, que diuen el Carib, d'aquest California Dreaming. També de Puerto Rico, com Bad Bunny, va ser nominat, però no va aconseguir endur-se el guardó a millor àlbum de l'any. Sí que ho va fer, però, Carlos Santana, sí, amb aquest Supernatural del 2000, que és un disc que jo tinc com molt associat a la meva adolescència. Record, quan va sortir aquest disc, el meu pare deia aquest ja feia discos quan jo era jovenet, i mira'l. I encara diria que segueix tocant en Santana. No sé si segueix girant i gravant, però el tinc un poc perdut, però aquí ja tenia la seva edat, els seus anyets, l'any 2000. Es van dur el premi, el millor any, el millor àlbum de l'any, en el Grammy, en aquest disc on, no sé si us recordeu, hi havia aquest Corazón Espinado,
ah, sí,
en col·laboració amb Maná, que va sonar, jo crec que encara sona moltíssim, a segons quines radiofórmules i a segons quines verbenes. Però clar, podríem agafar amb pinces Celestí i Margalida, que això va ser un àlbum fet en llengua no anglesa, tot i que en temes com aquest Migra, també era eminentment instrumental, tot i que hi havia algunes cançons gravades amb vocalistes.
Que també té mèrit que sigui instrumental.
Exacte, exacte. Però és que una cosa molt curiosa dels Grammy és que comences a repassar tota la llista, també passava més abans que no ara, són uns premis molt eclèctics, o sigui, no eren uns premis pop. Allà nominats algun any fins i tot de bandes sonores o músics clàssics també, les primeres edicions van rebre nominacions, fins i tot algun crec que va arribar a guanyar el millor àlbum de l'any, però no eren uns premis pop. Després han derivat una altra cosa i ho podem enllaçar amb això que explicava ara fa un moment en Miqui Puig en aquesta mateixa cadira. Però sí, podem dir que Santana i Feliciano, juntament amb aquest artista que mencionarem ara, que ja és una sort que aparegui no només en dates nadalenques, no farem sentir una Nadala, i això
no,
ho hem d'agafar amb pinces, doncs
ja,
podem dir que eren els únics intrusos que, venint d'un altre extracte, de l'extracte llatí, s'havien colat entre els nominats. Parlant, evidentment, dient clar, això de Nadal, d'Anna Mariah Carey. Aquí han nominat, atenció, 5 vegades, Shakira, Jennifer López, Gloria Estefan, totes elles han actuat a la Super Bowl, però no han estat mai nominades a millor àlbum de l'any.
I elles 5.
Mariah 5, però Mesquineta
no ha guanyat.
És un poc com una Glenn Close dels Grammy. L'han nominat moltes vegades, però no l'ha guanyat mai.
Pablo, aquest costum quasi sagrat de premiar només àlbums en anglès poden dir que, en certa manera, contradiu l'esperit d'uns premis que, si miram el seu historial d'ençà del 1959, que és quan es varen crear, han premiat i nominat àlbums com deies, d'estils molt diferents.
Sí, fins i tot van nominar i premiar àlbums icònics de rap fa més de 30 anys, quan aquest gènere no és que no fos mica massiu, és que fins i tot feia fastig a segons qui, als Estats Units. Però sí, Celestia, a les bases dels Grammy, l'Acadèmia de Gravació dels Estats Units pot escollir qualsevol obra musical que s'hagi fet al món. Segons els seus membres, només ha de tenir molta rellevància. I, evidentment, aquí, les discogràfiques i la indústria, amb L i amb I majúscules, doncs, fan les seves propostes i tenen molt de pes en aquesta tria que es fa per decidir els nominats de cada categoria, sobretot de la categoria més important, que és la de millor àlbum. Ara bé, es mercat és es mercat, i tot el que se surti de la llengua vehicular, i podem pensar en premis també més propers. La primera pel·lícula, per exemple, ho he mirat aquest matí, en una llengua que no fos el castellà, premiada en el Goya amb el guardó de millor pel·lícula, va ser Pa Negre. I estan parlant de 2010, quan es va estrenar aquesta pel·lícula d'en Agustí Villaronga. I a més crec que era la primera vegada que es premiava també una cançó que fos en una llengua que no fos castellana, que era la versió d'Ai, Ai, Ai que va fer en Sílvia Pérez Cruz. Doncs, o sigui, no estem tan lluny, però clar, és que aquí han hagut d'esperar fins al 2026 perquè això succeís. I atenció, no només passa en la categoria de millor àlbum, la segona en importància és la de millor cançó. Clar, per trobar-te una cançó que no fos en anglès, premiada amb aquest títol, amb aquest guardó, en castellà, perquè aquí sí que en trobem un precedent, hem de retrocedir fins 2018, i aquí sentirem Justin Bieber cantant Despacito. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo... Això és com sentir Bola de Drac en castellà. Les cançons de Bola de Drac en castellà. Jo m'ho he fet el mateix efecte.
És a dir, en Justin Bieber té una versió...
Sí,
amb
Luis Fonsi. I crec que sa producció o va trascar per allà també... s'encarregava de dir Yankee. O sigui, que imagineu-vos quin trident. Això va passar al 2018, però és molt curiós. És molt curiós això que explicarem ara per tancar les cançons dels altres. Deien que és pràcticament impossible que una cançó no escrita, interpretada en anglès, s'endugués aquest guardó, però és que resulta que a sa primera edició d'aquests premis, el 1959, un hit produït aquell mateix any, no en anglès, no cantat en anglès, tot i que s'han fet versions en, jo crec que pràcticament totes les llengües del món, fins i tot en suahili, deu haver una versió d'aquesta cançó, es va endur aquest premi. Vos imagineu que pot sonar ara? Ho feien sonar, no?
Vinga.
Va.
Volare. Oh, cantare. Oh, oh, oh. Domenico Modugno. S'autor i el primer intèrpret d'aquest Volare, doncs té un Grammy a sa millor cançó en sa primera edició d'aquests premis. Wow. Així que tot un mèrit, tot un mèrit, sí, sí.
Exacte.
Perquè si feim analogia amb els Oscar, doncs veiem que fins Paràsits, al 2019, cap pel·lícula que no fos rodada principalment amb diàlegs en anglès s'havia enduit. S'Òscar, a millor pel·lícula, no a millor pel·lícula estrangera, sí, que se sol dir, que de parla no anglesa.
Hi ha altres categories.
Però,
és a dir, Paràsitos va ser...
Sí,
el 2019.
Que no era tot en anglès.
Exacte, però aquí succeeixen dues coses molt, molt interessants. Abans de Paràsits sí que trobàvem un reguitzell de pel·lícules, fins i tot el 1938 hi ha una pel·lícula de Jean Renoir, La gran il·lusió, que va ser nominada, no es va endur el premi, després hi ha d'altres més properes com Il Postino o com La vida és bella, que sí que van ser nominades però no van guanyar aquest guardó. Aquestes normalment s'enduien lògicament els premis Òscar a millor pel·lícula de parla no anglès. Però després arriba Paràsits, el guanya el 2019, i des de llavors hi ha hagut en 7 edicions més pel·lícules nominades de parla no anglesa que totes les que havia hagut abans de Paràsits. Així que...
Paràsits, recorden que eren coreà.
Era obrir-me-lo.
Exacte, eren coreà. Era obrir-me-lo.
Era qüestió d'obrir-me-lo.
Ara,
caixa de trons.
El dubte que mos queda és què passarà després de Bad Bunny.
I què passarà...
Quan tardarem en veure un àlbum en català, per exemple, nominat als Grammy?
Home, que va ser complicat, eh? Però en castellà...
En castellà jo crec que... Que ni que siga per quota de mercat...
Home,
el fenomen
Bad Bunny
jo
crec que encara li queden anys...
Sí. Podria ser Frank Sinatra dels 2020.
No ho sé.
Ara s'ha establert.
O l'Stevie Wonder de...
No sé, perquè ara tot passa tan
ràpid.
Un Domenico Modugno encara en parlàvem.
S'ha creat un precedent.
S'ha creat un precedent, sí.
A partir d'ara ja serà... riu avall, no?
No sabem. I si guanya Sentimental Value, una pel·lícula noruega, en guany?
Podria succeir. Podria succeir. Ara, com a mínim, pareix que cada any ha d'haver entre... També es ve que ara hi ha més pel·lícules nominades, no? Més nominats en les categories principals dels Oscars, perquè són 10 així, i abans eren només 5. Però ara pareix que hi ha, religiosament, ha d'haver una, almenys, que no sigui en anglès, nominada a millor pel·lícula.
Pablo, moltes gràcies. Quedes amb nosaltres.
Sí, clar. Remata amb això.
A veure.
El Guateque Musical.
Acabem amb el Guateque, que programa, i avui m'agrada perquè en Miquel ha entrat a l'estudi, ha rigut. Avui tot té vasos, diu.
Sí, avui...
Cap de parada guionista.
Això, exacte.
En absència.
Ell està content, tot té vasos. Té vasos de...
En Bob Marley, perquè avui sabeu que és el dia d'en Bob Marley, i he entrat en aquella pàgina de per saber el dia internacional i parlava dia de Bob Marley.
Però perquè és el seu aniversari,
sí,
o...?
Sí, avui hauria fet anys, una efemèride que coincideix amb el dia que va néixer un dels màxims esponsors de Rigi, i ja que avui ha tornat a fer sol, ha sortit sol, començam escoltant Sunny Shining.
Bob Marley, que Pablo sabrà bé que va actuar a Eivissa.
Un dia farem venir, o podem fer venir, a persones que van anar...
Jo en conec, que t'ho puc dir.
Tu també coneixes gent.
D'aquí de Mallorca, que van anar als concerts d'Eivissa, o és de Barcelona?
No, gent de Mallorca que van anar a l'aposta a Eivissa.
Això ho hem de fer, ja.
Això ho hem de fer, sí.
Vinga, el jamaicà, que va ser líder, compositor i guitarrista de la banda The Wailers, a la qual va entrar el 1964 i va crear lletres, ho sabeu, amb continguts socials i polítics. Get Up, Stand Up, la va escriure quan era de gira per Haití, commogut per la pobresa que hi havia. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
En el mateix disc, Burning, de l'any 1973, hi trobam I Shot the Sheriff, disparar el sheriff, tot i que, segons compta el mateix Marley, aquesta cançó s'havia de titular I Shot the Police. Li hauria anat malament, però això va canviar.
Aquí van acabar disparant, va ser en ell.
Sí, ara ho explicarem també, això, però va haver de canviar la lletra per no tenir problemes amb el govern. I shot the
Just l'any següent, el 1974, publicava un dels seus himnes, No Woman, No Cry, però la versió que va triomfar va ser l'inclosa a l'àlbum Live del 1975, així que escoltem la cançó en directe.
les seves lletres i la seva forma de ser i de pensar, mos ho pensava en Pablo. En Bob Marley va patir un atemptat, li van disparar, el que crec que no el van arribar a ferir.
Crec que sí, sí, eh? Sí, bé, sí, crec que sí. I no sé si va fer aquell concert famós a Kingston dos o tres dies després.
Clar, havia d'actuar un concert per la pau i pels drets dels ciutadans de Jamaica i va patir un atemptat i després d'aquest concert i d'aquest atac que va rebre, va abandonar el seu país i d'aquí en surt un àlbum titulat Exodus, Exode.
I aquest mateix àlbum també incluïa una altra cançó conegudíssima de Marley, One Love.
Cançó que fa posar de bon humor.
Sí,
sí, sí, sí. Com aquesta altra que ve ara, perquè té una lletra superoptimista.
Espardalets.
Sí, Three Little Birds.
I ara un altre himne de Marley, Jamming, que en el llenguatge de Jamaica aquesta paraula significa ballar molt junts al ritme de la música. All right, we're jamming.
I wanna jam it with you. Vaja, que veurem que no tenim més temps que Guateque. Sí, sí. Escoltant un altre dels temes més conegut d'en Bob Marley, Is This Love.
S'assemblen, però és aquesta cosa que tots estan contents ara.
Sí, sí. Era un gran profe d'anglès.
Sí.
Se li entén molt bé.
Conte poc a poc.
I de Miquel Jung, seu d'estil Libé, Pablo Sierra i també Joan Quimera,
bon
tot el tècnic. Sí, que passeu bon cap de setmana, tornem dilluns. Gràcies.